Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que avui, com ja és habitual, encapçala el Toni Olivella amb el suport inestimable del Marc Pujol, que quan hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé, doncs dona un cop de mà, com deia, i tirem endavant. Però també tenim la col·laboració inestimable de la Goretti Martínez, que quan jo acabo d'explicar-vos aquestes cinc efemèrides o parlar d'aquests cinc personatges històrics, doncs recull els àudios i els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on els podeu consultar i escoltar tantes vegades com vulgueu. I també haig d'agrair, no sé a qui, però a la música en general, que ens acompanyi durant totes aquestes explicacions, perquè així es fa la cosa més mangíbula, diguem-ho així. I, per tant, sempre comencem dedicant-li una cançó a la música per reivindicar la seva importància. I, parlant amb el Toni Olivella, vam constatar que feia dies, que feia setmanes, que no sortia aquí la música de la Maria del Mar Bonet. I com que aquí posem al començament una cançó, simplement una cançó, doncs vam triar aquesta estrofa al vent que va fer famosa la mallorquina Maria del Mar Bonet. Per tant, comencem el programa d'avui, Estrofa al vent, Maria del Mar Bonet.
Jo escric al vent aquesta estrofa alada perquè el vent la porta i cel enllà. Jo vull seguir la mà candent mirada, plorós de no poder-la acompanyar. Entre els hiverns, quan vibri la ventada, el meu vers per l'espai ressonarà. I sobre els homes, sobre uns entonada, durà el so d'un incògnit ocell. I cantarà la lira de les branques i de la lluna les crineres blanques o en l'arcat de silenci de la nit. I eternalment la maternal natura espargirà per la infinita altura quan el meu nom obscur serà extingit.
9 de febrer de l'any 1804. El dia que a la capital d'Espanya, Madrid, neix el que serà famós com a bandoler Luis Candelas Cajigal. Era fill d'una família sense problemes econòmics, vull dir, una família que, bé, que es va decidir a donar-li estudis al Col·legi Sant Isidro, un col·legi famós on va començar ja la llegenda del bandoler, perquè el noi es dedicava més a crear bandes, a provocar baralles, i que no pas estudiar, no? Fins al punt de que va arribar que el van expulsar de l'escola perquè es va barallar amb un capellà que li era el seu professor, li va donar una bufetada, fins aquí res d'estrany, però ell va contestar donant-li dues, i llavors el van fotre al carrer. Va deixar l'escola, però es havia aficionat a llegir llibres i continuava amb la seva formació autodidacta. A més, li agradava vestir bé, tenia bones maneres, però era un, com sempre, ja suposo que ho haureu intuït, un busca-raons, i als 15 anys ja va fer el seu primer robatori robatori i va ser, bueno, primer que sapiguem, perquè va ser detingut per aquest robatori a Madrid i el van tenir uns quants dies tancat a la presó. Als 19 anys va morir el seu pare, el noi es va voler replantejar la vida i es va fer llibreter, però lo dels negocis no era lo seu, va durar poc i ràpidament per un robatori de 2 cavalls i una mula el van condemnar, com que ja era reincident, a 6 anys de presó. També es diu que en aquella època, quan començava a ser delinqüent i era jovenet, doncs es dedicava a conquistar senyores vivint a càrrec d'elles, no? Una mena de Don Joan. Bueno, mentre anava robant, s'embolicava amb altres coses, es va enrolar o embolicar amb 2 duels, un contra Paco el Sastre, que després del duel, quan va guanyar ell, naturalment, doncs es va convertir en el seu amic i anava sent conegut a Madrid, als barris de Madrid. Per tenir diners, doncs, què va haver de fer? Va haver de fer una quadrilla. El 1835 va agafar el Paco el Sastre i va dir: búscame unos cuantos colegas para poder hacer aquí una banda. I sí, el Francisco Villena, el Mariano Balseiro, el Leandro Postigo, Juan Maria, etc. Una colla de gent que es reunien a diverses tavernes de Madrid, la taverna del Cuclillo, la taverna de la Paloma, la taverna del Tio Macaco, i allà, doncs, bueno, cantaores i senyores de viuda fàcil, de vida fàcil, i un amagatall quan convenia, eh? Malifetes enginyoses, cada cop més arriscades, que es van fer populars a Madrid, i de manera que van començar a convertir-se en petites cançonetes, dedicades amb tot el carinyo amb ell, i que destacaven la seva doble vida, perquè el noi portava una doble vida. De dia es feia dir Luis Álvarez de Cobos, deia que era un indiano, que tenia unes grans possessions al Perú, i que, per tant, doncs, bueno, vivia d'això, i en canvi a la nit, doncs, com que tenia una casa molt gran que sortia, tenia una porta al darrere, al carrer Tudescos, doncs sortia per allà i anava fent els seus atracaments o les seves malifetes. Robava, dient que la fortuna estava mal repartida, o sigui, amb una aura justiciera, però que ell no mataria mai ningú en cap opció, i de fet és que no se li coneix fefaentment cap assassinat. Ell el que volia era viure bé i no li agradava, doncs, haver de suar a l'hora de treballar. Quan era detingut o era capturat, doncs solia escapar-se, subornant els carcellers, i llavors, o simplement escapolint-se, eh? Vull dir, les presons eren una mena de coladero, per dir-ho així. En una d'aquestes presons i en una de les seves visites va conèixer el polític Salustiano de Olózaga Almandoz, que el va ajudar a escapar-se, és a dir, el Candelas amb ell el va ajudar a escapar-se, i el polític aquest, el Salustiano aquest, va quedar molt agraït, i quan es van tornar a retrobar fora de la presó ja, doncs el va començar a iniciar en la maçoneria i el va fer entrar a la Lògia Llibertat, la qual cosa el va portar cap a uns certs nivells alts de la societat. Per això, moltes nits, quan el Candela sortia, doncs anava vestit amb símbols maçònics i tot això, però el seu problema van ser les dones. El van marcar 3 dones. La primera de l'any 1887, quan es va casar durant les Carnestoltes, és a dir, durant el mes de febrer, més o menys com ara, a la parròquia de Sant Caietà, amb la Manuela Sánchez, una viuda de 23 anys que havia passat per la presó. Ell l'havia coneguda a la presó. Van anar de lluna de mel a Zamora, però allà ja van veure que no eren compatibles i es van dir adeu. Després vingué una noia també dels baixos fons, la Lola la Naranjera, es deia, li deien, que sempre que tenia amics importants que la treien de la presó quan estava allà d'això, i però que tampoc no van aguantar gaire, perquè doncs eren dos caràcters molt forts, perquè es havia arribat a dir que la Naranjera era la favorita de Ferran VII, del rei en aquell moment. Bé, però la tercera va ser la de la seva perdició, i era la bona, una noia anomenada Clara, de classe mitjana i família honesta, que van marxar tots dos a viure a València per recomençar la seva vida, però la cabra sempre tira el monte, que diuen els castellans. Havia mort el rei d'Espanya, hi havia la guerra carlina amb els liberals al govern, i el Candelas anava fent de les seves. Va fer 2 atracaments, un a la modista de la reina regent en aquell moment i un altre a l'ambaixador francès quan anava amb una diligència. Per tot això va tornar a ser perseguit per la justícia i detingut. El dia 18 de juliol de 1837, el Camí Ral de Valladolid, i el van portar a Madrid. A Madrid el van jutjar, el van acusar de 40 robatoris i el van condemnar a mort el 2 de novembre de 1837 al Garrot Vil. Ell va demanar clemència a la Maria Cristina, però no va arribar a temps, i el 6 de novembre de 1837, doncs, el van ajusticiar als 33 anys. Però, com que ja hem dit, era un personatge que s'havia arribat a fer popular amb cançonetes d'aquelles que li dedicaven les xirigotes i els grups aquests de cantants i tot això, i les rondes, doncs s'ha mantingut dintre del que és el folklore tradicional espanyol, i per això hem triat, per acompanyar aquesta biografia d'aquest bandoler de Luis Candelas, precisament les coples de Luis Candela, que va mantenir en el seu moment, va interpretar i va registrar la Imperio Argentina. Hi ha altres versions, però aquesta ens sembla que és potser la més autèntica. Així, per tant, posarem la Imperio Argentina amb coples de Luis Candelas.
Señor alcaide, decile al corregidor que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decile que es un canalla, decile que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Y qué importa que la gente mi canción que va en el viento traiga y lleve maldición. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para prenderte, y yo te busco solo para quererte. Y que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela. Para ver si me roba, ay, Luis Candela. Anoche una diligencia, ayer el Palacio Real, mañana quizás las joyas de alguna casa ducal. Y siempre roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Que ruede de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. De Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para prenderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela. Me roba, ay,
10 de febrer de l'any 1673, el dia que a París l'escriptor i autor teatral Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com Molière, estrena una de les seves obres més significatives, El malalt imaginari. Jean-Baptiste Poquelin era fill d'un tapisser de París que va ser batejat el mateix dia del naixement, i que tenia un germà que va tenir després un germà que es deia Jean, i que ell li havien posat també Jean, i per això el van transformar en Jean-Baptiste. La mare va morir quan el nano tenia 10 anys. El pare es va tornar a casar i va tenir 5 fills més. La cosa ja indica, doncs, que el pare era... era eixerit, diguem-ho així. Mentre es passava tot això, el van fer mosso de cambra i tapisser reial, treballant al favor del rei, i era un càrrec electe, era un càrrec que anava de pares a fills, i per tant, el 18 de desembre de 1637, el petit Molière, encara no es deia Molière, encara es deia Jean-Baptiste Poquelin, va jurar davant del rei Lluís XIII ser el successor del seu pare en aquella feina. El 1636, però, havia ja ingressat, fruit de tot això, com que ja treballava amb el seu pare, al col·legi jesuïta de Clermont, on va rebre una educació excel·lent, llatí, mates, filosofia, però també d'esgrima, de dansa i tot això, que el va portar cap a la cosa escènica, i on va coincidir també en aquesta escola amb el que seria el seu futur protector, el duc de Conti, el príncep de Conti, vaja, diguem-ho així. Després d'això va estudiar dret a la Universitat d'Orleans i fins i tot va arribar a exercir durant uns mesos com a advocat, però el pare li va dir que, escolta, no deixis el taller perquè quan jo mori o quan jo plegui, doncs això ho heredaràs tu, i per tant volia que tornés cap allà. Però ell havia conegut la família Béjart. La família Béjart era una família d'actors, i entre els quals hi havia una filla del jefe de la tribu, la Madeleine, que amb 22 anys el Molière se'n va enamorar com un boig, i el pare va voler allunyar-lo perquè el pare volia que continués fent de tapisser, i el va posar a la cort com a valet de tapisseria. Però el Molière ja ho tenia clar, el Jean-Baptiste ja ho tenia clar, i el 1643 li diu amb el seu pare: escolta, jo no em veig aquí arreglant sillons i posant boaters. Per tant, vaig a fer carrera teatral. Llavors va ser quan va adoptar el pseudònim Molière. El pare el va desheretar i no li va passar més un duro, però ell és igual, s'hi va posar. Es va associar amb la seva estimada Madeleine Béjart i van fundar l'Il·lustre Teatre en una sala de París que va obrir portes el 1644, però que el mateix any ja va fer fallida. El Molière va haver de passar per la presó, però sembla ser que algú va pagar els deutes que tenia i, per tant, el van haver de deixar anar. Aquest algú s'especula que seria son pare, que voldria que... Però bé, en qualsevol cas, ell ja havia pres la via del teatre i es van, amb la Madeleine, van començar a fer una gira de teatre per províncies amb una companyia teatral. Durant 12 anys estaran actuant per tota França, acompanyats o amb companyia o ajudant-se amb altres companyies com la de Charles Dufresne, fins que els seus èxits i el seu bon fer va portar a que el Felip, el germà del rei, el primer duc d'Orleans, es convertís en el seu mecenes. En els seus viatges va tornar a retrobar el príncep de Conti, que era governador, aquell que havia sigut estudiant amb ell o que havia estudiat amb ell, i que llavors era governador de Llenguadoc, i el va patrocinar a la companyia, però el Conti va agafar una sífilis, els capellans li van dir que això era per anar tant tot el dia amb els actors, que els actors eren d'això, i al final doncs ell, el conte Conti, valgui dir, va abandonar l'amistat del Molière. El Molière llavors va decidir tornar a París, era ja l'any 1658, i va començar a fer funcions per totes les rodalies de París per fer créixer la seva reputació. Va aconseguir fer una representació pel rei directament al Louvre de la tragèdia de Corneille Nicomède, i allà també va presentar la seva obra El doctor enamorat, amb un gran èxit. La companyia va agafar el nom de la troupe de Monsieur, la tropa del jefe, perquè doncs estava sota la protecció, com dèiem, de Felip d'Orleans, el germà del rei, i amb això doncs va anar establint-se a París el Teatre Petit Bourbon, on va estrenar Les precioses ridícules, la primera obra satírica de Molière. El 1660 va tenir un gran èxit amb El banyut imaginari, una comèdia d'embolics, però que, com que va cremar-se i va destruir el Petit Bourbon, el teatre on actuaven, van anar a parar al Palais Royal, on van estrenar L'escola dels marits amb un gran èxit. Mentrestant, el Molière es va casar amb la germana de la seva companya, amb la Armande Béjart, que era la petita, la germana petita de la Madeleine, era més gran, 20 anys més petita que ell, i va ser acusat d'incest, però el rei, que li havia agafat un cert carinyo, va respondre per ell, i va apadrinar el fill del matrimoni, fins i tot, no? Molière va continuar tenint els èxits clamorosos, el 1662 l'Escola de les Dones, la continuació de l'Escola dels Marits, que va provocar un atac dels puritans i totes aquestes coses. Va tenir un relatiu fracàs el 1666 amb el Misàntrop, però va moderar les seves crítiques. Va escriure L'Avare, que va estrenar a París el 1668, i ell representant el paper d'Harpagon. Amb Amistat amb Jean-Baptiste Lully van fer un parell d'obres, El casament forçat i La princesa de Lida, que incorporaven música, incorporaven ballet i tot això. Però el 17 de febrer de 1672 va morir la Madeleine Béjart, la seva companya, i el Molière va recaure, tot i que després es va acabar reconciliant amb la seva dona, amb la que es havia esbarallat, i va estrenar el dia 10 de febrer de 1673, com dèiem, El malalt imaginari. Va ser un gran èxit, però en va disfrutar poc. Molière tenia tuberculosis pulmonar i, representant precisament El malalt imaginari, va morir a escena el 17 de febrer de 1673, després d'un atac de tos i una hemorràgia que els espectadors deurien veure amb bastanta reticència. Bé, en qualsevol cas, la llei del moment, la llei francesa del moment, no permetia enterrar els actors en un cementiri, però l'Armanda, que coneixia el rei, va aconseguir del rei que fes un funeral, però li van posar com a condició que el fes a la nit. I, per tant, Molière va ser enterrat a la nit al sector dels albats, aquells nens que moren abans del bateig. Aquesta és la vida d'aquest gran, gran autor teatral, Molière, que de petit es deia Jean-Baptiste Poquelin. I, naturalment, una figura com aquesta, la cançó francesa no l'hauria desaprofitat, o no la va desaprofitar. De fet, hi ha diverses cançons que porten el títol de Molière. Però nosaltres n'hem triat una d'una cantant relativament actual, que és la Chantal Goya, i que també, com deia, porta per títol Molière.
Tapissier du roi, on couvre dans sa fère, car l'ouvrage ne manque pas. Tandis que mes sœurs, mes frères, tapent clous dans l'atelier, décorales imaginaires, sans arrêt me font chanter. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, c'est un nom qui chante bien. Je suis fier. Jean-Baptiste, réveille-toi, tu ne feras pas fortune, me répète-t-on, mais moi je chante sans vergogne, quand mon grand-père me dit bien, viens à l'hôtel de Bourgogne, applaudir les comédiens. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, c'est un nom qui chante bien. Je suis fier qu'il soit le mien. Mais pardonnez-moi, mon père, pour la joie de mon grand-père. Je m'appellerai Molière, Molière. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin. C'est un nom qui chante bien. Je suis fier.
L'11 de febrer del 1979, el dia que a la capital d'Iran, és a dir, a Teheran, l'Ayatollah Khomeini proclama la República Islàmica de l'Iran després d'haver derrotat la resistència del règim dictatorial del Xa de Pèrsia. Ruhollah Mousavi Khomeini era fill d'una família xiïta molt creient. De fet, el seu avi, el seu pare i el seu germà gran ja eren ayatoles, però el pare va ser assassinat per un senyor feudal 6 mesos després del seu naixement. Per tant, la joventut d'ell està marcada per uns certs trastorns polítics que es van produir durant la coneguda com a Revolució Constitucional. El 1920, ell s'instal·la a la ciutat de Qom i estudia filosofia i teologia, convertint-se el 1927 en professor de teologia, com dèiem. Seguint la tradició familiar, el 1950 és nomenat ayatollah i entra en el sector dels religiosos que s'oposen al règim, que estan en contra del règim autoritari del Shah Mohammad Reza Pahlavi, amb les seves reformes de modernització, la Revolució Blanca, que volia donar el vot a les dones, que va fer la reforma agrària, que va fer la modernització de la justícia, però tot això la xaria corànica hi estava en contra. El 1961 es va postular com a gran ayatola i estava en contra del xà de Pèrsia, però van triar un altre candidat. Per això van triar l'altre candidat. Va abandonar el misticisme, per tant, i es va convertir en un cap de la comunitat xiïta, en un cap que era un guia religiós, però que no s'estava de denunciar els decrets, per exemple, abolint l'obligació, que abolien l'obligació de jurar el càrrec davant del Coran, la qual cosa feia que, o va fer, que quedés enfrontat amb el poder. El van detenir l'any 1963 perquè havia participat en alguns disturbis i el xà el va alliberar perquè va dir, mare de Déu, aquest és més aviat d'això, però el va deixar. Com que l'any 1964, en llibertat altra vegada, com deia, va tornar a criticar el decret que donava immunitat jurídica als consellers militars dels Estats Units que pululaven per allà i a un préstec militar, va ser detingut i va ser condemnat a l'exili, primer a Turquia, després a Iraq, un exili que havia de durar teòricament 14 anys i que va durar, de fet, 14 anys. Però la seva activitat proxiïta, doncs, a Iraq, que està on el havia destinat el xà de Pèrsia, no ho veia amb bons ulls i va fer mans i mànigues perquè el 1978 agafés les cames, s'anés cap a França i s'instal·lés a Neuflé-le-Château, allà, sense demanar si el polític ni res, i allà, bueno, va conèixer els intel·lectuals francesos, Sartre, Foucault, etc. I es va continuar manant des de fora a sobre de l'Església persa o iraní. Durant aquests 14 anys d'exili es va radicalitzar el seu pensament, la dictadura del xà de Pèrsia doncs, no la volia per l'Iran, va començar a fer proclames de l'autoritat religiosa en contra del xà de Pèrsia, però bueno, buscava una democràcia islàmica, una república islàmica, però en la qual els clergues tinguessin tot el poder absolut i el més savi d'ells fos el president del país. Aquest principi serà la clau de volta del règim iranià que Khomeini definirà. Mentrestant, a França anirà preparant la revolució, les idees s'aniran difonent, originalment amb cassets que entren per la frontera iraniana i que tothom va escoltant i va copiant, i, per tant, el control del govern iranià sobre la població és cada vegada més fluix. El Khomeini, finalment, quan s'acaben els 14 anys, tornarà a l'Iran l'1 de febrer de 1979 i començarà la revolució més intensa, començarà a tenir victòries, unes victòries que li donarà la direcció del govern provisional que hi hagi allà, a més dir Bazargan, i que faran que, com dèiem al començament, a l'11 de febrer d'aquell any, la victòria el faci en el Khomeini dirigent de facto, o sigui, màxima autoritat del país, en tant que cap de la revolució de l'Iran i cap espiritual suprem, també. La República Islàmica s'instituirà per referèndum el mateix mes de març d'aquell any, els 30 i 31 de març, i es farà un segon referèndum per adoptar una constitució el mes de desembre. Amb el president del Parlament elegit per sufragi universal, per 4 anys, i el poder religiós consagrat a les institucions amb un guia de la revolució que és ell, el Khomeini, doncs, aprovarà que es nomeni Abdolazar Banisadr com a primer president de la República Islàmica de l'Iran. El 1979 arribarà, però, la crisi dels hostatges. Uns estudiants d'un grup batejat com Partisans agafen 52 ciutadans dels Estats Units i els porten hostatges a l'ambaixada, que ocupen a l'ambaixada de Teheran durant 444 dies. El Khomeini diu que, bueno, que ho arreglarà, però a canvi de que els Estats Units extradeixin el xa de Pèrsia a Iran perquè pugui ser jutjat. Naturalment, els americans no ho fan. En Carter decideix usar les armes i envia un comando per salvar els ciutadans nord-americans, però els helicòpters s'estavellen al desert i, per tant, fracassa. El Khomeini veu això i comença a predicar l'escampar de la revolució islàmica a altres països musulmans. La República d'Iraq de Saddam Hussein no hi està d'acord, també és l'Iran, i comença, doncs, la guerra entre Iraq i Iran, que durarà 10 anys. El 1989, el Khomeini condemnarà a mort l'escriptor Salman Rushdie en una fàtua que li diu blasfem, i ell, precisament, doncs, el 1989 patirà una hemorràgia interna que el matarà, o diguem-ne, morirà, i serà enterrat allà mentre la seva revolució continua intentant escapar-se. I per posar un homenatge a Pèrsia, a Iran, perquè Iran havia sigut Pèrsia abans, doncs hem triat una cançó que és una cançó de música clàssica, però que alguns cantants moderns o no tan moderns, per exemple el Sammy Davis, que és el que nosaltres hem triat, havien fet versions, que és En un mercado persa. Aquí teniu, doncs, el Sammy Davis, l'amic del Frank Sinatra i de tota aquella colla, amb In a Persian Market.
When lights are low, my thoughts always go to a far off land, across the sea. Amber moon and the sweet perfume of the mystic east calls to me. In a Persian marketplace, love and I came face to face. Temple bells were ringing, two hearts shared a sweet embrace. Like a dream, she soon was gone, but her spell still lingers on. It was in a Persian market I found love and lost my heart. A dream, she soon was gone, but her spell still lingers on. It was in a Persian market I found love and lost my
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
12 de febrer de l'any 1881, el dia que neix a la localitat de Sant Petersburg Anna Pavlovna Pavlova, que serà primera ballarina del ballet imperial rus i dels ballets russos de Sergei Diaghilev i que serà sobretot famosa per la seva interpretació de La mort del cigne amb coreografia de Michel Fokin. Va néixer a l'hospital on estava i treballant el seu pare, era una família modesta, la mare era d'origen pagès, havia sigut dona de fer feines d'un banquer jueu, però la nena va començar amb una salut relativament fràgil, es posava malalta molt sovint i per això la seva mare va enviar-la a Ligovo, on vivia la seva àvia, que la va cuidar, i curiosament va iniciar la seva passió pel ballet, portant-la a una representació de La Bella Dorment de Màrius Petipa, escenificada pel Màrius Petipa. Als 9 anys, la mare, que va veure que la nena, doncs, això del ballet li va agafar fort i tot el dia ballava i tot això, la va portar a una audició a l'Escola de Ballet Imperial, però la nena no havia fet classes de res i tal i va ser rebutjada. Però com que la mare era tossuda, doncs la va portar a unes certes classes i a l'any següent es va poder tornar a presentar i va ser acceptada, debutant precisament amb una obra del Màrius Petipa, aquell que havia fet la seva primera, que es deia Un conte de fades. La seva formació, però, va ser relativament difícil, perquè la noia tenia problemes anatòmics, diguem-ho així, o sigui, no estava en el que seria en aquell moment el model de moda de ballarina. Tenia els peus arquejats, tenia els canells molt fins i les cames i els braços molt llargs, i això no estava de moda en un moment en el qual, doncs, les ballarines acostumaven a ser més aviat ratxonxetes. De fet, li van posar com a malnom l'escombra. Però, com que va ser acceptada, diríem, va començar a rebre lliçons de mestres com Christian Johansson, Enrico Cecchetti, i a l'últim any de l'escola, el ballet que va a estudis de l'escola del ballet imperial, va actuar amb la companyia professional que tenia aquesta mateixa institució i es va graduar el 1899 sent triada pel ballet imperial com a corifeu, és a dir, com a cap de colla, com a cap de grup. Va debutar al Teatre Merlinski amb les dríades preteses del Pavel Gerdi, que va ser un gran èxit, però, curiosament, es feia dir Pavlova segona, perquè hi havia una altra alumna que havia entrat abans, la Bàrbara Pavlova, que també ballava i tot això. Quan aquesta Bàrbara Pavlova va abandonar la dansa, ella va ser, quan va renunciar també a portar el número 2, i va passar a ser la Pavlova, fent parella amb Michel Fokin. La seva aparició, diguem-ne, canviarà l'estètica i els paràmetres del ballet. La seva aparença delicada, etèria, no anava a favor de la idea de la ballarina allò ben feta i ben maixissa que es portava en aquell moment, però ella va triomfar en papers romàntics com la Giselle, el Corsari, la Bella Dorment, etc. I el 1902 va aconseguir el seu primer paper de ballarina principal, interpretant la Balladera, que va portar-la, 4 anys més tard, a ser la prima ballarina del ballet aquest de Moscou. Gràcies a treballar amb mestres de ballet com Gorsky o com Fokin fins al 1913. Però també treballava amb els ballets russos de Sergei Diaghilev, que tenien una idea diferent, i va estrenar el pavelló d'Armida i després també va ballar al costat de Nijinsky, del mític Nijinsky. El 1909 comença la seva primera gira europea amb els ballets de Diaghilev, però aquella música ja al final la cansa. S'anomenava la música dansant, la cansa, i per tant abandona la companyia de Diaghilev i es dedica a un grup que havia creat amb Adolf Bonn el 1907 i comença a fer gires mundials, Helsinki, Praga, Estocolm, Berlín, i després també crea uns ballets russos propis i una companyia pròpia que fa, i ella dissenya les innovacions, les coreografies i tot això. El 16 de febrer de 1910 debuta als Estats Units, en concret a Nova York, i fa una gira a la qual segueix una altra per al Regne Unit, que es farà, bueno, la farà famosíssima, però com que esclata la Primera Guerra Mundial, la noia s'instal·larà a Londres, oblidarà la seva Rússia nadiua, on, a més, s'està produint la revolta bolxevic de 1917. De 1918 a 19 farà una gira per Amèrica del Sud amb un èxit apoteòsic i farà diverses gires pel món. Però, amb un viatge a l'any 1931, un viatge que fa des de París a La Haia, la Paulova s'emmalalteix greument i quan arriba el metge li diu que té una pneumònia, que l'hauran d'operar i que s'acomiadi de poder ballar. Ella es nega a ser operada, diu, si no puc ballar, prefereixo estar morta. I, efectivament, morirà de la pulmonia, de la pleurisia, a l'Hotel de les Indes, a La Haia, 20 dies abans de complir els 50 anys. I com que si alguna cosa va fer famosa l'Anna Pavlova va ser la seva interpretació del Llac dels Cisnes, si estiguéssim a la tele jo ara faria un ballet, però no és el cas. Com que estem a la ràdio, el que farem és acompanyar aquest record de la ballarina Anna Pavlova amb precisament aquesta cançó, El Llac dels Cisnes. Interpretada, això sí, per l'orquestra Harmonia, és a dir, és una versió musical, no és una cançó. És amb veu, és una cançó de música només. El Llac dels Cisnes. Tretze de febrer de l'any 1917, el dia que a París el servei d'espionatge francès deté la Mata Hari en un hotel de la ciutat. Mata Hari, que en realitat es deia Margareta Gertruda Zelle, havia nascut a Holanda el 7 d'agost de 1876, i es havia donat a conèixer, o es va donar a conèixer, com a ballarina, actriu i, sobretot, espia, que, de fet, seria condemnada a mort per espionatge i executada, fusellada, durant la Primera Guerra Mundial. Mata Hari, que és el seu mal nom, o el seu, la manera com es feia conèixer públicament, significava en idioma malai, ara veurem per què, de Malàcia, ull del dia. Ella, de fet, era una noia normal que es va casar quan tenia 18 anys amb un militar que no coneixia. De fet, el militar aquest havia posat, era més, molt més gran que ella, havia posat un anunci que buscava una dona per casar-se. Ella li va contestar l'anunci, es van escriure unes quantes cartes i van quedar i, bueno, pues, vale, pues, van casar. I ell, el militar aquest, estava destinat a Java, per això abans us parlava del Malaio, que això era de Malàcia. Van anar cap allà, van tenir dos fills, però el gran va ser assassinat, enverinat, per un criat que es va venjar d'una humiliació que havia rebut del militar. El militar, afectat pel fet, va buscar sopluc a la beguda i va començar a faltar de la llar. Mentrestant, la Margareta, que encara es deia Margareta en aquell moment, va dir, bueno, doncs què faig jo aquí? I va començar a tenir contactes amb la cultura javanesa, de Java, o Malàcia, si voleu dir-li, i sobretot amb les tècniques de sexuals orientals, cosa que li permetrien més endavant convertir-se en senyora companyia, d'acompanyant de luxe, per dir-ho així. Tornada a Europa, es va separar del seu marit, que va aconseguir la custòdia de la filla i, per tant, ella no va poder viure d'això i es va dedicar a la vida llibertina. Va dir, bueno, doncs em llenço al vici i a la perdició. A París va fer alguns intents per ser model i, com que tenia rany, allò, cara, trets orientals, es feia passar per una princesa de Java, i exercia com a ballarina exòtica, incloent striptease en els seus balls, amb força èxit als ambients una mica canalles de París. Allà, doncs, la gent es va convertir en cortesana i va començar a tenir, per dir-ho d'alguna manera, per no utilitzar una altra paraula, i va començar a tenir rotllos, podríem dir, amb funcionaris militars, polítics de nivell de l'alta societat. De fet, ella ja, no se sap ben bé com, però ja formava part dels serveis d'espionatge alemanys durant tota aquesta època. El 1914, i abans de començar la guerra de la Primera Guerra Mundial, va abandonar la seva casa de París, se'n va anar a viure amb un amic alemany, misteriós, que ningú coneixia, i se'n va anar a viure a Alemanya, precisament, a Berlín, per ser més exactes. Durant els primers mesos sembla ser que el que van fer és que els serveis secrets la van formar, però com que el prefecte de policia i el cap de l'espionatge eren amics, per no dir clients seus, doncs la noia va progressar. Tornada a Holanda, va instal·lar-se a l'Hotel Victoria d'Amsterdam, on, curiosament, hi havia residien molts caps de l'espionatge alemany, i va llogar a La Haia un hotelet per 3 anys, però el 1915 va decidir, o va marxar, indicada pels seus superiors de l'espionatge, se'n va anar cap a París, on buscava informació militar que transmetia al servei d'informació alemany, que era el que li pagava el gasto, per dir-ho així, no? Fins i tot va haver alguna passejada per Madrid, on va fer amistat amb Emili Junoy, i va fer alguns balls, i mentrestant els anglesos la van localitzar i van informar als francesos de que tenien a dintre un espia. De fet, un oficial de l'espionatge francès es va posar en contacte amb ella i li va demanar posar-se al servei de França, és a dir, treballar per França, però, clar, convertint-se en un agent doble, perquè ella, de moment, el qui pagava la festa eren els alemanys. Ella ho va fer, va embarcar a Vigo per anar cap als països nòrdics, cap a Alemanya, però els anglesos van detenir el vaixell en alta mar i la van portar fins a Falmouth, on l'intel·ligent service dels britànics la va escorcollar i la va tornar a Espanya, des d'on ella va enviar uns missatges de ràdio a Alemanya que la van delatar. Un d'aquests radiogrames descobria o deia que l'espia o l'agent H21, era el seu codi d'espia, tornaria a París i havia de cobrar 15.000 pessetes d'aquell temps a la caixa o al banc de París i tot això. Com que els francesos van interceptar-ho, allà que estaven esperant-la, i quan la Batahari va anar el 13 de febrer de 1917 a cobrar a l'Elis Palace Hotel, a l'Elysée Palace Hotel, la van engarjolar a la presó de dones de Sant Llàtzer. I el 1917, el mateix any, doncs van sotmetre-la a judici acusada d'espionatge, de ser agent doble d'Alemanya i indirectament de ser la causa de la mort de molts milers de soldats. Declarada culpable, sense proves, tot s'ha de dir, però bueno, va ser executada per un pelotó de fusellament el 15 d'octubre de 1917 a Vincennes. La llegenda diu allò de que és perquè els soldats no es posessin nerviosos, doncs els hi van envenar els ulls, que la majoria de soldats, naturalment, no sabien on estava la noia, van disparar així, no, només 4 trets la van ferir, ara un d'ells li va afectar el cor i, per tant, li va causar la mort instantània. que l'oficial que manava tota l'operació la va rematar i que el seu cos no va ser enterrat. Es va fer servir perquè els aprenents de metge poguessin fer pràctiques de dissecció. Només es va conservar el seu cap embalsamat en el Museu de Criminals de França fins a l'any 1958, quan va ser robat, probablement per un admirador. I, clar, una espia com la Mata Hari es mereix una cançó que parli d'espies o que surti dels espies. Per això nosaltres hem buscat la cançó de la pel·lícula, de la banda sonora de la pel·lícula El espia que me amó, i que interpreta la Carly Simmons. És la cançó que porta per títol Nobody Does It Better. Ningú farà això millor que tu. Amb aquesta cançó ens acomiadarem tots els que avui hem estat aquí amb aquest 5 a la setmana. Els personatges no, perquè ja estan una mica passats de rosca, però nosaltres sí. I nosaltres som el Toni Olivella, que és el que ha fet de jefe de l'equip avui, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara ja s'està remengant per començar a treballar i posar totes aquestes informacions a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, i qui us ha parlat amb alguna tos així escadussera, en Francesc Morgades, que espera trobar-vos la setmana vinent aquí a l'antena de Ràdio Vilafranca. Fins aleshores, us deixem amb la Carly Simon. Nobody does it better.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.